Coneix Món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix Món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà. Perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis de comerç just. Amb Damià, cara de l'equip de ComSoc, comunicació social, i amb el pilotatge tècnic d'Irene Moreno. Les primeres petjades humanes en terra keniana van ser de l'any 2000 abans de Crist per tribus nòmades d'Etiòpia. Un segon grup va aparèixer uns 1.000 anys més tard i altres tribus que habiten el país van emigrar de tots els punts del continent entre els 500 abans de Crist i els 500 després de Crist. Les tribus de parla bantu, com els Kukui, van arribar a l'oest de l'oest d'Àfrica, mentre que els pobles de parla nilòtica, com els Maasai, provenien de la vall del Nil, del sud del Sudan. Els musulmans de la península aràbiga i els sirazis de Pèrsia es van establir al litoral est de l'Àfrica a partir del segle VIII. Al segle XVI ja gairebé totes les localitats comercials del Swahili, inclosa la ciutat de Mombasa, van ser ocupades pels portuguesos, el que va significar la fi del monopoli àrab sobre el comerç de l'oceà Índic. Els portuguesos van ocupar molt de temps la zona sota un dur règim colonial i es van enfrontar els sultans àrabs que finalment van recuperar el control de la costa l'any 1720. A finals del segle XIX va esclatar un conflicte civil entre els Maasai i els britànics van aprofitar aquesta circumstància per negociar amb el líder espiritual Maasai la construcció de la via fèrria entre Mombasa i Uganda. Els britànics van iniciar així l'expoliació dels grans, de grans extensions de terra als pobles de Kènia. A Coneix Món practicarem el turisme responsable a Kènia de la mà de Franco Cherabayoti, una persona que s'ha apropat a aquest país africà gràcies a les propostes del Servei Civil Internacional de Catalunya, l'SCI. Molt bon dia, Franco.
Molt bon dia, Damià.
A Kènia, la primera rebel·lió social contra l'ocupació anglesa va ser liderada per Harry Tuku, de l'ètnia Kikuyu, que va ser empresonat pels britànics el 1922. Diverses agrupacions polítiques, com els Mau Mau, van radicalitzar cada cop més les seves postures i es van enfrontar amb coratge als anglesos. El 1956 el conflicte va acabar amb més de 14.000 víctimes locals. Aquesta vegada, amb el lideratge de Jomo Kenyatta i la Unió Nacional Africana de Kènia, KANU, van aconseguir la independència el 1963. Després de la mort de Kenyatta, el 1978, va presidir el país Daniel Arap Moi, que ho va fer durant 24 anys de forma autoritària i originant bastanta discòrdia. El 2002, el partit que ha governat Kènia des de la independència, el KANU, va ser derrotat per la coalició nacional Arc Iris, liderada per Kikabi. Kikabi va generar optimisme, però es va veure frustrat per la seva pràctica. En les últimes eleccions generals del 2007, semblava que el moviment democràtic taronja, amb Raila Odinga com a candidat, guanyaria la presidència de Kènia. Però en el recompte final, Kikabi es va imposar. Les acusacions de frau en les eleccions van originar protestes als carrers i Odinga va arribar a proclamar-se el president del poble. Franco, en aquest camp de treball que vas realitzar a Kènia, Doncs explica'ns una mica què en va consistir aquest camp de treball i quines persones vas conèixer.
Bueno, se trataba de un campo de trabajo en la cerca de la frontera con Uganda, en la cual mi tarea consistía en ayudar y asistir a los albañiles y paletas en la construcción de dos aulas. Era una escuela rural muy precaria, sin agua potable, sin electricidad, sin servicios sanitarios. Uh-huh. Y compartía el campo de trabajo con 3 voluntarios kenianos y 9 japoneses.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Kenians, japonesos, una bona realitat humana aquí.
Sí, sí, una mezcla de los extremos de diferentes tipos de culturas, pero creo que no hay más culturas tan extremas como la africana y la japonesa. Yo era un privilegiado testigo de esto.
Clar. Amb aquesta riquesa humana, segurament van sorgir bastantes converses polítiques.
En el campo de trabajo entre nosotros.
Sí, o la realidad política que vulguis.
En Kenia. Sí. Sí, bueno, estaba muy latente. Yo fui en agosto y septiembre del 2008, por lo tanto estaba muy latente lo de esto de la violencia postelectoral por la causa del fraude, en la cual había mucha. Bueno, la gente no tenía ni comida ni bebida, nadie podía salir porque era asesinado. Y el gobierno había tapado la cantidad real de muertos, que decía que había unos cientos, pero todo el mundo sabe que hubo decenas de miles que ni siquiera los medios de comunicación lo han dicho. Uh-huh. Y todavía se siente mucho las consecuencias de esa revuelta.
A Kenya viuen 38 milions de persones que es distingeixen en 42 grups tribals diferents. Es poden agrupar en els d'origen bantú, com els luyes i els kikuyus, que són el grup més nombrós, i els d'origen nilòtic, com els luos i els maasai. Juntament, també es conviuen indis, àrabs i europeus. El 70% de la població habita les zones rurals i la ciutat més poblada és la capital, Nairobi, amb 3 milions d'habitants. Franco, vas preparar aquest camp, l'has realitzat i ara estàs aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio 4. Quina és la radiografia del país que et queda? Quina és la imatge, la sensació?
Y es un país, creo que, bueno, como toda África también, un país, bueno, que con mucha precariedad, o sea, con mucha riqueza cultural, pero saca una conclusión que creo muy importante en esto, es que yo creo que Occidente tiene mucho que ver en esto de la pobreza y de la miseria que hay en África, pero en parte también, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, no sé, estamos, a veces, la propia, los propios gente local le costaba o actuar, colaborar con nosotros, porque, o sea, como el dejarse estar también, ¿no? Uh-huh. No había mucha colaboración en ese aspecto, es algo que me había sorprendido mucho. Pero también es un país con una gente muy, o sea, a pesar de las cuestiones que sufren, muy alegre, o sea, siempre tienen una oportunidad para cantar, bailar, saludar, estar mucho rato saludando. Es una costumbre, la costumbre de saludar está muy arraigada y se pueden pasar un rato largo hablando con quien se les cruce y entonces se les va el día. Después otra costumbre muy curiosa es lo que llaman la costumbre del pole pole, que en Swahili significa poco a poco. O sea, es el reino de la impuntualidad. Si quieres quedar a un keniano a las 4, ve a las 7 porque llegará a las 8.
Parlem una mica de futur. Uh-huh. Cap a quin camí va el poble de Kenya?
Bueno, después de esto de la violencia electoral, ahora hay una débil coalición política con las dos, con la oposición y con el oficialismo, ¿no? Uh-huh. Con mucho miedo entre sí, uno y otro, porque tienen temor de que si uno protesta, el otro también proteste más y vuelvan otra vez a tener guerra civil, y la gente ya tiene, no solo tiene miedo, sino que está muy cansada también.
Ah, perquè moltes vegades en aquests moments d'eleccions polítiques és el moment per als polítics a vegades d'utilitzar les diferències ètniques, ¿no? Para sí. Apoderarse.
Sí. Sí, exacto, porque además, y mucho más en Kenia, que es un país con tanta, tiene 42 tribus y poblaciones diferentes, entonces renacen o intentan remover las cenizas de antiguos conflictos, ¿no?
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem la població i el govern del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Kenya gràcies a Franco Chiera Bayotti, que ha practicat el turisme responsable proposat per l'SCI Catalunya. Moltes gràcies, Franco.
Gràcies a ti.
I fins demà a Coneix Món de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmón.org